Obrim ara l'espai l'entrevista aquí a Catalunya Informació. Avui tenim com a convidada la consellera de Treball, Mar Serna. L'entrevista la fa la nostra companya redactora de la secció d'Economia, Míriam Tirado. Míriam, quan vulguis.
Senyora Mar Serna, bon dia.
Bon dia.
Cada vegada hi ha més indicadors que pronostiquen que han de venir temps difícils. La setmana que ve hem de conèixer les dades d'atur d'aquest agost. Divendres vam saber les de l'Eurostat que indiquen que l'estat espanyol és on el juliol va pujar més la taxa d'atur. També vam saber que el juliol en plena rebaixes l'ocupació al comerç es va estancar a Catalunya. Tot plegat no és gaire esperançador. Com creu que seran aquestes dades de la setmana que ve pel que fa a l'atur a Catalunya?
Miri, les dades no seran bones. Primer, perquè no ho són normalment en aquestes dates. I segon, perquè la situació econòmica, un dels indicadors que més afecta és, malauradament, el tema de l'ocupació i el creixement de l'atur. Veurem com puja l'atur, com puja el número de persones que han passat, han deixat de tenir una ocupació.
De fet, però, quan les dades semblen ser més negatives sempre és en les dades que hem de conèixer a l'octubre referents al setembre, perquè al setembre és el mes on es rescindeixen més contractes d'estiu, oi?
Exactament. El que passa és que això va canviant i a l'agost ja comença a ser sempre un mes dolent. Això, si veiem la tendència dels últims 10 anys, veiem que de l'agost al desembre són mesos en els quals l'atur, inclús en les millors condicions, sempre ha pujat. I té més intensitat al setembre que a l'agost, perquè a l'agost continua les activitats més estacionals al voltant del turisme i que fa que tinguem gent més ocupada.
Això vol dir que els propers mesos poden ser molt negatius pel que fa a aquestes dades d'atur?
Sí, estic convençuda que seran tan negatius. Ara bé, els hem de situar en el seu context real. I volia donar dues dades. Primer, les dades de l'atur estimat que dona l'EPA del segon semestre, que és l'última que tenim disponible. Veiem que a Catalunya només la tassa d'atur és un 7,6% i aquesta no ha crescut respecte al primer trimestre. Segon, hem de situar el problema en el seu volum real. A l'any 94, que és una de les crisis semblant a l'actual, si més no, fins a aquest moment, la tassa d'atur era 21,4%. En aquests moments estem amb un 7,6%. Mm-hmm. Això vol dir que triplicàvem pràcticament la situació actual. La situació actual és cert que no és bona, és cert que està deixant persones a l'atur, és cert que aquest govern ens preocupa d'aquesta situació i estem buscant, ja hem buscat formes per fer front a aquesta situació, però també no hem de generar alarmismes davant d'aquesta situació econòmica actual.
I podríem arribar a aquestes xifres de la crisi del 94?
No, no arribarem mai a aquestes xifres del 94. El que sí hem de veure, i no podem fer previsions de com anirà la situació de l'atur, perquè això té a veure amb un indicador clau de l'economia, que és el creixement del PIB. Si el PIB puja, l'atur baixarà. Si el PIB baixa, a l'atur s'incrementarà.
Hi ha poca cosa a fer, llavors, m'està dient? O...
No, no, jo dic que la situació de l'atur té a veure com creix l'economia. A mesura que l'economia creix, hi ha més oportunitats, més creació d'ocupació. El que hi ha coses a fer, si en aquest moment, aquesta crisi, no és com igual que la del 94, en el qual hi havia eines i instruments per part dels governs, més eines que les que tenim actualment. Pensi que la moneda, tenim una moneda comú i no es pot fer devaluacions, sinó que la moneda és una moneda europea única, els tipus tenint un banc central, és el que determina l'evolució dels tipus d'interès. Cada vegada tenim menys eines, per què? Perquè estem en una situació d'economia més globalitzada. Ara bé, aquest govern ja va posar en marxa 42 mesures per fer front a aquesta situació. 42 mesures que van primer aportar més liquidesa en l'àmbit de les possibilitats del govern de la Generalitat de Catalunya al sistema, perquè això genera activitat, més inversions, posar en marxa les inversions públiques perquè això genera directament ocupació i també fer front als efectes de la situació econòmica. I ja el Departament de Treball al febrer va posar en marxa tot un seguit de mesures davant d'aquesta situació. Miri, perquè aquesta situació, que no és bona i que darrere de cada xifra hi ha persones i ens preocupa molt, ara s'ha de veure també com una oportunitat per la gent per canviar de feina i per formar-se. Necessitem una economia amb ocupació de més valor afegit. Hem tingut, si normalment la construcció aplega un 8% del total de l'ocupació, estaven en un 12%. Això no tornarà en els propers anys. I aquestes persones que han quedat fora del sector de la construcció s'han de formar i trobar feina en sectors que continuen generant ocupació. Per això jo sí que m'agradaria que totes les persones que estiguin a l'atur vinguin a les nostres oficines de treball i vegin les possibilitats amb el nostre assessorament de fer front a aquesta situació i buscar cap a on han de dirigir les seves expectatives professionals i la seva formació, que li posarem al seu abast de forma gratuïta.
Per ara, les dades demostren que s'ha anat creant ocupació, que encara se'n crea, però pot ser que algun dia, en comptes d'això, arribem al punt que hi hagi destrucció de llocs de treball. Creu que falten gaires mesos per arribar a aquest punt?
Miri, el que és cert, com deia vostè, que a Catalunya continuem generant i creant ocupació. Tenim més de 3 milions i mig de persones treballant i per això el número d'aturats, mantenint-se la tassa d'atur igual, creix en números absoluts. No ho sabem. En funció, a mi em preocupa molt les dades del creixement de les economies de l'àmbit europeu, que hem vist que el seu producte interior brut ha baixat, és negatiu. En Espanya, afortunadament, i a Catalunya també, encara tenim creixements positius del PIB. Si entrem en una recessió, que en aquest moment no estem en una recessió, pot haver-hi alguna possibilitat de que també es comenci a destruir ocupació.
I ara
en aquest moment encara continuem creant ocupació i no s'ha començat a destruir.
Ara li faig valorar una altra dada. La patronal espanyola, la COE, ha parlat de 3 milions d'aturats de cara a finals d'any al conjunt de l'Estat. És exagerada aquesta xifra, 3 milions?
A mi em sembla una mica exagerada. Però quan parles amb economistes, quan parles amb experts en aquest tema de fins on pot arribar, les previsions sempre te les vinculen al que li deia jo, com creixerà l'economia. I si l'economia entra en recessió, podem arribar. Però fins ara no estem entrant en recessió i, per tant, jo crec que aquestes previsions són una mica pessimistes.
Vostè em parlava que darrere de totes aquestes dades hi ha persones, i està clar que una conseqüència de la crisi és el tancament d'empreses i de negocis. Per exemple, el sindicat UGT ha pronosticat una tardor molt calenta amb la presentació, diu, de molts expedients de regulació d'ocupació. Què n'opina vostè? Això passarà?
Miri, jo més calenta en el sentit que s'entén en el món laboral de conflictivitat, segurament sí. Perquè hi ha dos aspectes possibles expedients de regulació d'ocupació, però no seran molts més que l'any passat. I el segon element de conflictivitat és la negociació col·lectiva. Davant d'una situació econòmica difícil, és més complicat arribar a acords per pujar els sous per part de les empreses, i aleshores els sindicats i els treballadors volen també, davant del creixement dels preus, volen tenir un sou que s'adapti a les seves necessitats, a les seves compres. Ara bé, mirem les dades d'expedients de regulació d'ocupació, estem fins al juliol amb unes dades semblant a les de l'any passat, però a mi em preocupa la manca de renovació dels contractes temporals. En aquest moment a Catalunya tenim la tassa de temporalitat més baixa de tot l'Estat, estem parlant d'un 21,5% de contractes temporals. Aquests seran els que patiran majoritàriament la situació de la no renovació del seu contracte, més que de grans expedients de regulació d'ocupació, que n'hi haurà com hi ha cada any, any rere any. I a mi, quan sempre em pregunten per les deslocalitzacions, dic, aquestes deslocalitzacions han existit, existeixen i existiran, perquè les empreses neixen, creixen i es moren, i això el que passa que moltes vegades comporta un volum important d'una determinada empresa de persones, però en el global, en la seva suma, no és tan important com podria semblar.
Aquests contractes temporals, aquestes persones que tenen aquest tipus de contractació i que potser ara encara estan de vacances, avui potser és l'últim dia i demà dilluns han de tornar a treballar, pot ser que es trobin en aquesta situació just aquest setembre.
Pot haver-hi la manca de renovació. El que passa que aquestes persones que el seu contracte estava a punt d'acabar, com passa tradicionalment en el sector de la construcció, l'empresa normalment tancava el contracte, ja estan en l'atur, diguéssim, registrats, i el setembre, octubre, començava a reanudar un altre contracte. Aquest segurament no el tindran. Això ja va passar l'any passat, va començar a passar l'any passat. Sobretot.
Clar, però pot ser que aquesta tardor això sigui encara més exagerat, és a dir, que ens trobem amb moltes persones que no és que els hagin fet fora, sinó que no els renoven, que estaven pendents de potser el mes següent tornar a tenir un contracte laboral i que aquest contracte no arriba. Què els ha de dir totes aquestes persones que probablement ara, a hores d'ara, tal com van les coses, ja estan preocupades?
Si finalment això passa, que vinguin a les nostres oficines de treball i els hi donarem informació, orientació, assessorament per fer front a aquesta situació i ajudar-los i acompanyar-los en la cerca de feina.
Parlem ara d'una altra qüestió. La campanya del seu departament, que va consistir en enviar sabó a les empreses que concentren més accidents laborals a Catalunya, amb la pregunta que deia i vostè se'n renta les mans? No ha agradat gens als empresaris que l'han criticat les últimes setmanes. Per exemple, divendres mateix la Cambra de Comerç de Manresa la titllava de desafortunada i de fora de lloc. Què els ha de dir als empresaris que han criticat aquesta campanya del seu departament?
És a dir que l'obligació d'un govern és fer front a la situació de les empreses que tenen accidents, que hi ha pèrdues de vida i també de la salut de les persones, però a la vegada que comporten pèrdua de competitivitat i de productivitat. Darrere d'una empresa hi ha llocs de treball, darrere d'una empresa hi ha activitat econòmica d'un país i el que a nosaltres ens interessa és tenir empreses productives i competitives. Una empresa que tingui un 50% més de la mitjana de sinistralitat que les empreses del seu sector, subsector, és una empresa que, si no fa res, d'aquí a no res tancarà. I això no ens interessa. I en la sinistralitat tenim punts negres com els accidents de trànsit. I l'obligació d'aquest govern és lluitar contra aquests punts més negres de la sinistralitat. I el que hem fet és sensibilitzar i donar assessorament a aquesta gairebé 4.000 empreses que apleguen un volum important d'accidents. Estem parlant d'empreses que han tingut 60.000 accidents en jornada de treball. I el problema no és de la majoria de les empreses, perquè afortunadament en Catalunya s'estan fent esforços importants per les empreses per fer front al tema de la sinistralitat.
Suposo que ja s'esperava que aquests empresaris no estarien gaire contents.
Miri, jo pensava que hi hauria, perquè nosaltres hem enviat, no hem enviat la capsa amb una tovallola petita i un sabó petit, dient, i vostè, davant dels seus accidents, que és el 50% més, es rentarà les mans. Però, a més, li donava informació, que és el que havia de fer. Els deien quants accidents havien tingut. I, a més, els posaven a la seva disposició un telèfon d'assessorament. Doncs bé, poques empreses han trucat demanant informació, demanant aclariment, queixant-se, perquè eren conscients de que tenien un problema. I nosaltres el que volem és ajudar-les a sortir d'aquest problema. Fa uns anys es va fer també pel govern de la Generalitat de Catalunya una campanya semblant, amb una lupa, i les dades ens van demostrar que aquestes empreses van fer els deures. I després d'aquesta campanya de sensibilització, aquelles empreses van reduir de forma molt important les seves dades de sinistralitat. I per això aquest govern ha de continuar treballant per reduir la sinistralitat. La crisi no pot ser una excusa per no fer inversions en prevenció de riscos laborals.
Deixem aquesta qüestió. Ara voldria parlar d'inspecció de treball. Per quan el traspàs de competències en aquesta matèria a la Generalitat?
Doncs miri, els acords de 30 de juliol de la Comissió Bilateral entre el Govern de l'Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya van posar primer a l'acceptació del traspàs de la inspecció i un calendari. Un calendari perquè després d'uns acords d'aquestes característiques hi ha d'haver un calendari i tot un seguit de tràmits. I la dada acordada és que pel juny de l'any vinent tinguem ja el traspàs de la inspecció.
Ho veu factible?
Sí, ho veig factible. I a més, en les properes setmanes, el Govern de la Generalitat de Catalunya espero que pugui aprovar el projecte de llei de creació de l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball, que ha de ser l'organisme on es traspassin els efectius de la Inspecció de Treball.
I per últim, senyora Mar Serna, consellera de Treball, què opina de l'actitud del vicepresident econòmic Pedro Solbes dijous en la seva compareixença al Congrés dels Diputats, on va amenaçar de tirar pel dret si no s'arriba finalment a un acord en les negociacions pel finançament? Què n'ha de dir?
Mire, jo opino que ningú esperava que aquesta compareixença al Parlament donés fruit, sinó que el més important és la negociació entre els governs, la negociació bilateral. Mira, jo opino el mateix que va dir ahir el president Montilla. No podem acceptar imposicions, que sigui per una via d'una llei. I estic convençuda que n'hi haurà acord, perquè ha d'haver-hi acord, i perquè tots necessitem l'acord. I no pot anar per la via de la imposició. En l'àmbit laboral, això seria de fa 30 anys, quan el Tribunal Constitucional va declarar que quan no hi havia acord sobre la negociació col·lectiva s'havia imposat un laude a les parts, un laude obligatori. Això es va declarar inconstitucional. Per això, el que diuen les lleis, que és per via l'acord, no es pot imposar de forma unilateral.
Consellera de Treball, Mar Serna, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest diumenge al matí a la sintonia de Catalunya Informació i parlar de totes aquestes qüestions que interessen tant als nostres oients.
Moltes gràcies a vostè i bon dia a tots.
Adéu, bon dia.
I gràcies a tu també, Míriam, per aquesta entrevista que ens ha portat fins a les 12:20.
Catalunya Informació.